La localitat de Durro, a la vall de Boí, va inaugurar ahir a la nit la temporada de falles del Pirineu. Com ja és tradicional, aquesta població va estrenar el calendari de baixades que se celebrarà durant tot l'estiu a diferents nuclis. Al voltant d'una setantena de fallaires van participar en la baixada de Durro des de l'ermita de Sant Quirc fins als carrers del poble en un format adaptat, evidentment, i amb control dels Mossos als accessos, però van baixar les falles i això pel nostre territori és una bona notícia. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimecres a la meitat de la setmana, 16 de juny, són les 12:20 minuts, hores d'ara, fregant els 31 graus i mig a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Li preguntarem què és el que ens espera pel que queda de dia, però tots estem pendents de què passarà demà. Ja ens han dit que serà un dia tan revoltós, per dir-ho d'alguna manera, que a veure què passarà demà. Li preguntarem a l'Armando. També farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Demà també és el dia de la col·lecta de Catalunya contra el càncer, de la demarcació de Lleida. Demà trobareu 14 punts a la ciutat amb aquestes guardioles de color verd. Parlarem amb la seva gerent, amb la Eva Figuera, que desafiaran les condicions climatològiques, perquè ja ens explicarà l'Armando que sí que plourà, segurament, però punts i amb moments molt concrets, i durant tot el dia, sobretot al matí, estaran recollint diners que els necessiten a l'Associació Espanyola contra el Càncer a la demarcació de Lleida. Parlarem amb la seva gerent, amb la Eva Figuera. També escoltarem l'entrevista de Cosmopolita, amb tot això a la una. A partir de la una, les noves tecnologies que ens arriben de la mà del Jaume Sitjà i del David Casero, i a partir de 2:45, la nostra tertúlia amb veu de dona, on acabarem parlant de qualsevol tema d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Escolta, te van enviant whatsapps la gent que coneixes preguntant-te què passarà demà?
No n'hi ha per tant, tampoc,
bueno.
No sé.
No perquè hi hagués un desastre, sinó perquè veig que és molt variable.
Sí, és que hem de ficar-nos al cap que la natura és molt, molt variable, molt desigual.
Sí.
Desigual vol dir, ho tenim clar en temes de diners, no? Ho tenim clar en alguns temes, sí. Pues és que en temes de precipitació de pluja, demà serà un dia molt desigual, tot i que en general pues sembla que serà un dia molt passat per aigua. Bueno. En primer lloc, avui. Encara no s'ha acabat l'episodi de calor,
no.
Que tot i que va a la baixa, avui hem registrat la primera nit tropical, que no tenien cap ni una des del 27 d'agost de l'any passat. Sí. Ara estem visquint dies com si fossin del mes d'agost. De tal manera que la primera quinzena del mes de juny ha sortit un grau i mig per sobre de tot el mes de juny.
Bueno.
Quan normalment la primera quinzena no és tan calorosa i la segona quinzena és més calorosa. Doncs ja la primera ha sortit un grau i mig. És a dir, que avui el dia està força ennuvolat, en la qual probablement no se puguen enfilar tant com ahir, que van arribar a 37, entre 35 i 37 graus van arribar ahir, el dia abans 38, el diumenge 36, doncs avui pot ser 35, 34, tot depèn de que s'obren escletxes de sol i puga lluir una mica el sol i puja més la temperatura. Però no esperem tant ascens de temperatura avui. Les tempestes avui, alguna neurac, igual que ahir. Ahir va haver una concretament al sud de Lleida, molt concreta entre el Vilosell i Vinaixa, però com no n'hi havia un pluviòmetre a sota, no sapiguem com va ploure. De cara a demà és el gran dia perquè sí. Sembla que és una dana en alçada, i tota la meitat nord de la península Ibèrica, principalment la meitat nord, rebrà fortes quantitats d'aigua, que ja podrien començar durant el matí. Arrencarien de sud a nord, viatjarien nuvolades de sud a nord, que quan arribessin a la meitat nord de la península pues descarregarien en una forta intensitat, però no a tot arreu, sinó de manera desigual. Jo vull recalcar molt aquesta paraula, perquè n'hi haurà llocs, per exemple, de Navarra, Osca, fins i tot Lleida, agafa les comarques de Lleida gairebé totes, però principalment les més a ponent i més al nord, no? És a dir, tot el Prepirineu de Lleida, els dos Pallars, l'Urgell, la Noguera, fins i tot el Segrià, més afectat que no pas la Segarra, però no les podem descartar.
Clar.
primer pel matí una primera tongada no tan intensa, i a partir de migdia, entre les 12 i les 18 hores, vindria la part més forta, en teoria, després de veure el que passa, de que estos xafes i tempestes, bueno, que localment...
ens agafaran directe.
Localment seran forts, sí, perquè sí. Al millor el poble del costat no caurà tant... Estem parlant de xifres importants, entre 20 i 30 com a poc, i més de 50 o fins i tot 70 en algun indret. Clar, tot depèn de com caiguin. Si està previst que n'hi hagi localment intensitats de 23 en una hora, això ja és una forta intensitat, pues en aquell moment pues, haurem d'estar a resguard. Uh-huh. Demà a aquesta hora ja podrem...
No, demà estarem en directe.
Exactament. Clar. En directe ja hauria de començar a ploure i la intensitat seria a partir d'aquesta hora.
Molt bé.
Així que demà ja la concretarem. I clar, si està núvol, el descens de temperatures el notarem força. No
sí.
Tant a la mínima de demà, sinó a la màxima, que no podrà enfilar-se més enllà de 30 graus, o potser que ja per sota. I ja quedaria tocada tota la setmana, tot i que divendres tindríem una pausa, Una pausa sense precipitacions, amb més sol, però ja no hi ha enfilades de temperatures.
Bueno, demà estarem en directe, veurem aquestes hores què està passant. Armando Álvarez, fins demà.
Fins demà, bona tarda.
I ara ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem parlant de successos. Han enganxat un conductor que circulava 179 km per hora per la C14 a Verdú. Els Mossos l'han denunciat penalment i haurà de comparèixer davant del jutge quan sigui requerit. Però és que ahir també dues persones van resultar ferides, una de caràcter crític. Al matí, en una col·lisió frontal entre un totterreny i una furgoneta a la carretera C13, al seu pas per Tremp. I a tot això, més... el nefast del cap de setmana a la xarxa viària lleidatana, més el que portem de juny i sobretot el maig, doncs els Mossos d'Esquadra incrementaran aquest cap de setmana els controls de trànsit, també des de l'aire, amb motiu d'aquest augment de sinistralitat, que no és que jo gaudeixi més explicant-ho els dilluns, sinó que és que s'ha notat moltíssim, però moltíssim, que es va acabar l'estat d'alarma i ha pujat la sinistralitat a les carreteres. A les carreteres de Lleida, la xarxa viària lleidatana, han perdut la vida 13 persones aquest 2020. 4 més que en el mateix període del 2019, tenint en compte que fins fa un mes i una setmana teníem toc de queda nocturn i que teníem restriccions els caps de setmana. Tenint en compte això, i que el gener, febrer, que ja l'hem oblidat, doncs va haver el repunt del Nadal i les restriccions eren no tan dures com d'altres vegades, però van seguir sent dures. Tenint en compte això, portem 4 persones més que han perdut la vida que el 2019. 7 d'aquests 13 sinistres, o sigui, pràcticament la meitat, s'han registrat des de l'inici del mes de maig. El que et dic, des de que va acabar l'estat d'alarma. Per això els Mossos d'Esquadra incrementaran aquest cap de setmana amb més controls, perquè no pot ser. No, si seguim amb aquest ritme, és insostenible. S'havia de baixar, Els accidents s'han de baixar a la carretera, no pas pujar-los. Obrim la plana d'informació de Lleida Ciutat perquè l'Ajuntament ha encarregat a 3 professionals la confecció i configuració de la programació d'arts escèniques de la temporada de Lleida 2021-2022. Seran Lara Díez Quintanilla, que és actriu, dramaturga i directora, Amàlia Ametlló, que és de la companyia de comedians La Baldufa, i Marc Cartanyà, que és actor i un dels impulsors de la companyia Íntims Produccions. Tots tres integraran la comissió que ja treballa en la nova temporada. Aquest és el primer pas cap a un nou model de programació col·legiada i participativa que vol implementar la regidoria de Ciutat i Cultura per a la propera temporada, en què la direcció artística va més enllà d'un encàrrec unipersonal amb l'objectiu de programar des de diferents mirades i estils, anant cap a un model més obert i dinàmic. Ull que sempre caiem al mateix parany. Que hi hagi 3 persones decidint respecte a com havia ara el model, que havia una persona decidint amb un equip que l'assessorava, no vol dir necessàriament que sigui un model més obert. Que sempre donem a entendre aquesta idea i no és correcte. Perquè les tres persones poden ser molt tancades i per molt que siguin tres persones, dic, podrien arribar a ser, eh? No que ho siguin. Dic que pel fet de que hi hagi tres persones decidint, no necessàriament vol dir que sigui un model més obert. Si les tres persones són molt tancades, en condicional ho poso, seguirà sent un model molt tancat. Respecte al si ho porta només una persona, que pot ser una persona infinitament molt més oberta. Per tant, no és que ho trobi malament, eh? Ni bé ni malament. Simplement que l'afirmació de que ara que ho portaran tres serà un model més obert, em sembla que no és correcte. No és correcte. Però escolta, que facin bona feina. S'encarregarem de la programació del setembre en avant. I l'Ajuntament de Lleida informa que ha plantat prop d'un miler de nous arbres a la ciutat durant aquest any que portem 2020, la 21. La Paeria proposa la renovació de la capital del Segrià com a municipi d'habitatge tens. Per tant, encara no s'ha acabat l'any, 952 són els arbres de 25 espècies diferents en 65 actuacions que s'han dut a terme enguany a la capital del Segrià. Però, mentrestant, també, a Lleida, ciutat, arrel Sant Ignasi, ha hagut d'atendre directament 2.036 usuaris a Lleida a l'any 2020 gràcies a la incorporació de voluntariat jove. Augmenten les persones sense llar, les que viuen en habitatges insegurs i les ateses al servei de distribució d'aliments. Aquestes 2.036 persones que ha hagut d'atendre arrel Sant Ignasi no les ha hagut d'atendre l'Ajuntament de Lleida. Si no, imagina't. Si no dona l'abast l'Ajuntament a com està la ciutat, si arrel Sant Ignasi, per exemple, en aquest cas, perquè estem donant les seves xifres, no estiguessin fent la feina que estan fent, qui les hagués atengut aquestes persones? Ningú. Si l'Ajuntament no arriba. No arriba. Amb actualitat del coronavirus, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat avui dimecres que aviat a Espanya no farà falta utilitzar mascaretes en espais exteriors gràcies al gran ritme assolit en la vacunació, que en uns quants dies farà que el 15% de la població espanyola tingui ja pauta completa de vacuna. Veurem això en uns dies en què quede. I el Procicat ha aprovat avui l'autorització per a espais de ball a les festes majors o envelats i amplia de 6 a 10 el número màxim de persones de diverses bombolles de convivència que podran seure al mateix grup de taules a l'exterior de bars i restaurants. Així mateix ha confirmat l'obertura de l'oci nocturn a partir del dilluns 21 de juny i almenys fins al 5 de juliol fins 3:45 de la matinada. Salut ens ha explicat que ha trobat 35 positius nous per PCR al Pla de Lleida i només un a l'Alt Pirineu i Aran. Això fa que a la Plana de Lleida el risc de rebrot estigui situat als 51 punts, la RT estigui per sobre de l'1,06, però ull, perquè a l'Alt Pirineu i Aran tenim la bona notícia del dia. El risc de rebrot baixa a nivell verd. Verd, 23 punts. Recordeu que portàvem mesos i mesos per sobre dels 300, 400, 500, a partir de escenes vermelles, molt alt. Doncs baixen al verd, 23, i la RT per sota de l'1,071. I a nivell de tot Catalunya, també les xifres són bones. Baixa tot el risc de rebrot a 82 punts i la RT a 0,94.
Cope Lleida. Estàs informat.
I demà, mira, que ja t'ho dic, en 24 hores, demà és una d'aquelles dates que et pots marcar al calendari i que, de fet, si surts a caminar pel carrer a les principals vies de la ciutat de Lleida, et trobaràs les amigues i els amics de la ASC contra el càncer de Lleida. Avui parlem amb la seva gerent, amb la Eva Figuera. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Bueno, ja veus, la veu una mica xunga, però bueno, bé, bon dia.
Però ens entendrem. Eva, demà dijous, dia 17, és el dia que heu triat per fer el dia de la col·lecta de la ASC Lleida. Sí. Perquè, clar, aquests darrers dos anys s'ha hagut d'adaptar a les necessitats del calendari, que també suposo que també és un desgavell per vosaltres, perquè abans ho teníeu perfectament al calendari posat, tothom ho sabíem. L'any passat ja vam haver de moure cap a la tardor, I aquest any, doncs, bueno, es recupera més o menys l'època, el juny, però bueno, encara es fa dins d'una situació que encara no és de la normalitat, eh?
Bueno, jo crec que això no podem perdre-ho de vista, no? L'any passat, per suposat, estàvem encara confinats a casa, no? Les dates de quan nosaltres normalment celebrem la col·lecta anual aquí a la ciutat de Lleida, que sempre és entre mitjans de maig, mitjans de juny, no? Volta sempre per aquesta freqüència de dates. Ho vam passar al setembre, vam fer només 5 taules, d'una manera quasi anecdòtica. Va ser molt positiva la rebuda, no?, per part de la població lleidatana. Jo crec que això ens va servir també, va ser un motor, no?, i una motivació per l'equip, per els voluntaris, no?, perquè era de les primeres accions que fèiem una altra vegada de tu a tu, no?, al carrer.
Clar.
I realment va ser molt positiu, però clar, vam passar de 32 taules del 2019 i dels anys anteriors a 5 taules representatives,
sí,
a llocs,
sí, sí,
molt,
sí,
concrets, amb una selecció de voluntaris i voluntàries, on totes les persones que eren de risc, majors de 65 anys, no van poder participar-hi,
clar,
no?
Clar. No,
ser molt estrictes, ser molt estrictes, han posat molt poques persones per taula, si hi havia més persones, posar-les en diferents torns, i complir a rajatabla, com no pot ser d'una altra manera, per una entitat més social sanitària com la nostra, no? Totes les mesures de seguretat, no?, que teníem, bueno, que teníem que complir, no?
Uh-huh.
Aquest any, com a dius, tornem a les dates normals, estem en una situació molt millor, ens quedarem amb 14 taules, tampoc amb les 32, però ja hem afegit, no?, de les 5 a les 14,
sí, home,
estem satisfets, estem contents, hem ampliat també el número de col·laboradors, hi ha molta gent ja vacunada, però continuem una mica amb aquelles persones que són de més risc, que són més vulnerables, que són més grans, que moltes d'elles li fa molta il·lusió col·laborar, però que tenim que, jo crec que nosaltres tenim que vellar, no?, també per els nostres voluntaris i per els nostres col·laboradors i ser curosos. I bueno, pues amb entusiasme, esperant que no plogui demà, perquè les previsions estan allà.
Sí, la veritat és que el dijous estava marcat així, bueno, veurem com es comporta, sí.
Però a veure com evoluciona el dia, esperem que puguem tirar-lo endavant.
Uh-huh.
I bueno, amb aquesta il·lusió, veient l'experiència de l'any 2020, no?, del setembre, amb aquestes 14 taules representades també, pues, per els llocs més cèntrics de la ciutat de Lleida, també per barris, com a Galàfia, com a Magranet, com a Capon, vull desenvolupar demà una bona jornada,
clar,
amb taules totes de matí, les 14, i dos taules a la tarda, a Carrefour, que continuarà matí i tarda, i a la Gremial, que també continuarà matí i tarda.
Demà trobareu les guardioles de color verd, les de color,
sí,
verd, amb les voluntaris i els voluntaris de color verd, que és el verd el que ha de tenyir demà el color a la ciutat de Lleida. Parlaves d'aquests 14 punts, Eva. Aquesta col·lecta aquest any, entre d'altres coses, s'enfoca cap a l'ajuda social, dels pacients amb càncer.
Sí. El lema que podrem veure als cartells i demà a les taules és el de càncer i pobresa, amb un sublema, no?, de tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació de pobresa que viuen els pacients a causa de la malaltia. I això ho portem dir-lo amb altres entrevistes, no?, que hem fet amb tu i durant tot aquest any. La pandèmia per les malalties de càncer ha causat doble pandèmia, no?
Clar.
La pandèmia de la Covid i la pandèmia de la malaltia que ells estaven vivint. I qualsevol pacient oncològic en aquests moments està pitjor de lo que estava fa un any, no?
Uh-huh.
Perquè molts amb ells, totes les seqüeles, conseqüències de pandèmia Covid, també li fan afectar, no?
Sí, sí, sí.
Pot ser tema econòmic, pot ser tema de pèrdua de feina, bueno, tot és enrediments, a lo millor amb visites o visites trucades telefòniques o por que tenien els propis pacients moltes vegades, tenien la visita però el propi pacient tenia por, no?, acudir a l'hospital o acudir al seu seguiment, no?
Sí, sí, no, de fet va haver crides amb això i
clar,
sortint
clar,
del
clar,
tema
clar.
Però vull dir gent que fins i tot infarts que es van deixar de detectar,
clar,
tot i que havia dolor perquè la gent li feia por anar a l'hospital.
Li feia por anar a fer una consulta.
Clar, ho dic Eva, perquè ja ens hem oblidat,
sí, sí,
d'això, però vam viure,
sí, sí,
unes setmanes molt estressants des del punt de vista de que la gent potser s'ha oblidat, però vam estar confinats a casa durant 2 setmanes estrictes I és veritat que la psicosi de sortir de casa i molt menys anar a l'hospital era un problema. Això parlo d'infarts i d'altres històries, però la gent que estava en tractaments de malalties, com per exemple el càncer, doncs hi havia gent que, escolta, se saltava les seves visites i els seus controls perquè, escolta, jo què sé, no? Ara estic bé, a veure si vaig a buscar el que no tinc. I tot això va afectar a la salut en general i a molta gent va afectar. Vosaltres, com a associació, ho dic perquè anem a donar unes xifres perquè la gent es faci a la idea, pel que fa a les ajudes socials, les ajudes econòmiques directes, vosaltres aquest any passat les heu triplicat en un any en el que teoria doncs, no havia passat res de diferent respecte als altres a part de la pandèmia. O sigui, fixeu-vos quina és la situació, heu hagut de triplicar les ajudes econòmiques.
Sí, sí, sí. Realment el servei que realment s'ha desbordat, no? Ha sigut el de la part d'emergència social i càncer, no? Seria que com li van denominar també, no? I com afectava tota aquesta part socioeconòmica laboral, no? Al pacient oncològic. Hem ajudat a Lleida, a la demarcació, no? A tota la província, 194 famílies han sigut ateses al servei d'atenció social amb 21.878 euros, no? D'ajudes econòmiques directes. Que aquí no entraria tot el tema de préstec de material ortoprotèsic, que hem fet 43 préstecs, no entraria tot el tema també d'assessorament capilar, no? I de préstec de perruques gratuïtes, el tema dels desplaçaments, el tema d'algun tipus de medicació que no acaba d'entrar, no? Encara per ajudat social, aliments frescos. Realment ha sigut una mica la demanda, no? més potent, no? Que hem tingut i que seguim tenint en aquests moments des de l'associació.
Clar, justament per això...
El número d'usuaris i de pacients ha crescut, però també ha crescut que aquelles dues persones necessiten allargar, no? Aquesta ajuda per la nostra part. Aquest seria una mica també la clau, no?
No, és l'explicació de la col·lecta de demà, entre d'altres coses. Heu passat d'atendre de 183 a 194 famílies i de poc més de 9.000 euros a pràcticament 22.000 euros. I aviam, fins que no inventem la màquina...
Comptant des del març, no? Des de la pandèmia,
sí.
Que ens hem deixat els mesos de gener, febrer i...
Però vull dir que fins que no inventem la màquina de fer diners, de moment aquests diners han de sortir d'un lloc o altre. I la col·lecta de demà és una bona mostra de veure com, si ja estem dient que estem recuperant la normalitat, de veure com la ciutadania de Lleida, que crec que sí, respon a les vostres necessitats i a les vostres guardioles. Anem a recordar els punts. Estareu a l'Ajuntament de Lleida, als jutjats de Lleida, a la plaça Sant Joan, a la Gremial, davant del Funàtic, al Carrefour, al Departament de Salut, a Balàfia, davant de la farmàcia Isanta, a la Mariola, davant de la farmàcia Mansó, a la plaça Espanya, a la cantonada de la plaça Catalunya número 1, a l'IEI, a la plaça de la Catedral, a l'Hospital Arnau de Vilanova, a l'Hospital Santa Maria, a Cap Pont, davant de la passarel·la del Liceu, a Nova Balàfia, davant del Cap de Balàfia, i als Mangraners. Per tant, són 14 punts ben distribuïts per la ciutat que, escolta, feu l'esforç. Si no heu de passar per davant, feu una volteta més, passeu per davant, doneu el que vulgueu, que no es miraran malament. És igual si deixes una moneda o deixes un, jo què sé, un sarpat o un bitllet, és igual. La qüestió és col·laborar, cadascú amb la mesura del que pugui, evidentment.
Sí, moltes gràcies, Ricard, perquè realment, a més, aquest és un acte, no?, la col·lecta anual, on tot el que es replega és euro a euro, i no?, perquè no tothom, sí que hi ha persones que posen bitllets, sí que hi ha persones que posen 50 cèntims, vull dir, però que realment és molt bonic perquè al final els resultats són de moltíssimes persones que s'apropen, no?, a posar la seva moneda a la guardiola, vull dir que no és un donatiu de molts diners d'una única persona o de dos, sinó que és moltíssimes persones, no?, que es van apropant al llarg del matí, i realment això és molt, molt motivador, no? I per nosaltres, com deies, molt important. Portem un any i mig sense poder sortir al carrer ni fer cap de les activitats que nosaltres fèiem, no només a Lleida, sinó a totes les comarques, a les juntes locals, no? De sopars, de teatres, d'escales de nifi, no? De tot el que eren accions, no? De taules informatives, de taules recaudatòries, i realment necessitem aquests recursos per poder continuar donant suport a les persones més vulnerables que més en necessiten, que en aquest cas són les malalts de càncer, amb aquesta situació de vulnerabilitat social, econòmica, laboral, no?, que estem atenent en aquests moments.
Doncs recordeu, demà Catalunya contra el Càncer, a Lleida, surt als carrers, trobareu aquests punts que hem dit, la guardiola verda, no la defugiu, no us hi feu mala cara. No. Que el que dirà ara és un tòpic, però toquem fusta, però no saps mai com et pots trobar demà o quina situació de vida pots acabar tenint, i ells sí que estaran allí per ajudar-te. Per tant, però necessiten que els ajudis també un cop a l'any, ni que sigui un cop a l'any. Eva Figuera, gerent de l'Associació Espanyola contra el Càncer a la demarcació de Lleida, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona per la tasca i que vagi molt bé demà.
Moltíssimes gràcies, Ricard, sempre per el suport i per l'atenció. Moltes gràcies.
RJB Maquinària Agrícola, tracte personal per a cada agricultor, i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola, a Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, ja que ja anem directes cap a la una de la tarda amb l'entrevista Cosmopolita. Ja saps que la meitat de la setmana és cita que no et pots perdre, amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard. Bon dia, amics oïdors. Aquí estem novament amb els nostres personatges del món social, cultural, econòmic o polític.
Clar que sí. Clar que sí. A qui coneixem avui, Cosme?
Avui anem a un puesto important, no? Tenim un lloc interessantíssim. Tinguem un catedràtic. No sé si tu si has estudiat mai a la Universitat de Lleida, sí, a l'Estudi General...
A la Politècnica, a la Però jo el primer any vaig fer classes a l'edifici del rectorat, tot i que estava a la Politècnica.
Bueno, però l'únic que he fet allà és la marató de TV3. El que sí que tinc és amb una persona suficientment interessant, que és en Jaume Puy, i quan dic Jaume Puy i Llorenç, algú dirà, i qui és? Bueno, és un catedràtic, però és que a més de catedràtic, és doctor en química i actualment és el rector de la Universitat de Lleida. Jaume Puy, benvingut i bon migdia.
Bon migdia a tothom.
M'agradaria que expliqués una mica als oïdors, per a aquells que no et coneguin, perquè tu ets rector des del dia 22 de maig de l'any 2019. Mira, si han passat de dies i encara no havien fet aquesta entrevista. Conta'ns una mica on vas néixer i a què es dedicaven la teva família.
Bé, jo vaig néixer en un poble petit i bueno, la veritat és que m'he dedicat sempre doncs, a la part més acadèmica, perquè doncs, bueno, doncs, al principi doncs, fas els estudis de primària, de batxillerat, després a la universitat, i ja quan vaig acabar la universitat doncs em vaig dedicar, bueno, vaig entrar a treballar i el mateix al Departament de Química i Física de Barcelona, i allà vaig estar 8 anys fins que després em vaig traslladar aquí a Lleida, i des del 89 més o menys que treballo aquí a la Universitat de Lleida.
Precisament un dels temes que tu també t'apassiona i que domines perfectament és la enginyeria agrària. Estem a terres agrícoles i ramaderes. Què va suposar per tu estar aquí a la universitat tocant aquesta matèria?
Bé, jo tinc una formació molt bàsica, vaig estudiar química, llicenciatura en química a Barcelona, també vaig fer la llicenciatura en física, em vaig especialitzar en l'àmbit de la química física, i tots aquests són àmbits molt acadèmics. Quan vaig venir a Lleida, doncs si només pensa en la seva especialitat, doncs sembla que les coses no lliguen, però jo crec que em vaig emportar la meva manera de pensar. La teva formació et dona una manera de pensar, d'enfocar els problemes, i doncs a mi em va agradar doncs, poder endur-me aquesta formació, aquesta manera de pensar, aquesta manera aquesta mirada sobre els problemes del món real per poder-los enfocar doncs, al món agroalimentari. I una mica és el que he fet aquí, món agroalimentari en general i especialment en els temes ambientals.
Precisament has tingut abans que tu a rectors com en Porta, com en Vinyes, com també has tingut en Roberto Fernández. Has tingut contacte amb ells? T'han explicat una mica la seva petjada aquí a la universitat?
Sí, jo de fet doncs, he viscut a la Universitat de Lleida durant tots aquests anys amb tots aquests rectors que m'han precedit, i per tant doncs, he col·laborat amb la institució doncs, a diferents nivells, perquè a part de ser rector doncs, vaig ser cap d'estudis, vaig ser subdirector de l'ETSEA, director de departament, en fi, he anat passant per una sèrie d'allò que m'ha permès doncs, de vegades doncs, treballar proper a l'equip rectoral, i per tant doncs, veure una mica les iniciatives i com s'ha anat forjant aquesta universitat des dels seus inicis com a universitat a partir de l'any 91 fins a la universitat actual. I que puc dir que segur que molts dels oients saben, però d'altres potser no estan tan propers, doncs que aquesta universitat ha fet un canvi radical. Jo crec que a poc a poc ha anat creixent doncs, amb espais, amb persones i amb qualitat de docència i de recerca. I crec que ha fet una transformació molt important i que amb aquesta transformació està transformant també el territori.
Anem a conèixer una mica més el rector de la Universitat de Jovenet. Ets una persona d'aquelles que t'agrada molt anar de juerga, anar de discoteques, o eres aquella persona més de biblioteca?
No, a mi m'ha agradat... A mi sempre m'ha agradat ser responsable amb els meus estudis. Els estudis han sigut sempre una afició. Jo he disfrutat estudiant i segueixo disfrutant doncs, amb aquesta feina. Per tant, ara, el qual no vol dir que no m'agradava també doncs, sortir amb els companys doncs, de festa el dia que tocava. Per tant, jo crec que he intentat combinar aquestes dues activitats.
Estàs casat? Tens família?
Sí, estic casat i tinc dos fills.
I et diuen que el pare és molt dur o el pare és d'aquell que ajuda molt?
Bueno, a veure, el jovent d'ara, doncs, se'm diran les coses diferents. Sí, a mi el que una mica em xoca, doncs és que els meus fills alguna vegada m'han dit que, pare, una feina que s'hagi de treballar les hores que treballes tu, jo no la vull. I, en fi, en part ho entenc. La universitat és com una vida, la recerca és molt competitiva i a vegades jo he comprat això amb una malaltia. El que té la malaltia per a la recerca doncs és una malaltia incurable que no la acabes mai. El món de la recerca és molt competitiu, molt absorbent, i per tant, doncs, sí, et fa fer coses a vegades doncs, que a vegades fas inclús més del que hauries de fer.
I et queda temps per anar al teatre, al cinema, a veure concerts?
Bueno, ara últimament no massa, perquè ha portat un temps doncs, que tot això ha estat, aturat, però sí que intento també doncs, fer algunes sortides, especialment doncs, a vegades escoltar música o un concert o això.
Et queda més fàcil allò de preparar una classe o de portar la teva pròpia agenda actualment?
No, a veure, a mi preparar la classe sempre m'ha agradat. O sigui, donar classe és una cosa molt gratificant, perquè veus que si tu t'ho prepares i estires, veus com la gent doncs es mou i dona. I per tant, tens una percepció de la teva feina molt immediata. Per tant, això t'estimula. Jo he disfrutat donant classe. Doncs en les altres activitats, doncs a vegades els resultats no es veuen fins a terminis més llargs i per tant, bueno, has de prendre-t'ho d'una altra manera, has de prendre-t'ho doncs més amb una trajectòria constant i treballar sempre en la mateixa direcció, però costa una mica més de veure els resultats. Ara, quan ha passat un temps i pots aixecar la vista i veure doncs, com allò ha anat canviant, com el teu laboratori ha crescut, com doncs, l'estructura, les eines, els instruments que tens i com has avançat en el coneixement dels temes que treballes, doncs també et dona goig de poder veure.
T'han proposat alguna vegada anar amb alguna llista electoral?
Perdó? No
si t'han proposat alguna vegada anar amb alguna llista electoral.
Amb una llista rectoral?
Política.
Política, no. No he estat posat en llistes de partits polítics.
I habitualment què fas? Veus més televisió? Te dediques més a preparar les teves classes o a dialogar amb la família quan arribes a casa al vespre?
Bueno, intento dialogar una mica i després doncs intento, no sempre, poc, intento mirar alguna vegada doncs, una mica a la tele, però després intento doncs, llegir una estona. m'agrada llegir, i després també m'agrada, doncs, a vegades, doncs, pues, rellegeixo coses de, del meu àmbit de recerca o d'altres àmbits que, dels quals jo no sóc especialista, però que tinc interès per conèixer.
Saps cuinar?
Sí.
I què és el que cuines millor?
Bueno, jo diria que cuino moltes coses, vaig estar, bueno, doncs, una gran part de la meva joventut l'he passat visquent en pisos d'estudiants, i teníem una, bueno, estàvem bastant ben organitzats, doncs, on ens fèiem el menjar, i per tant allà una mica cuinava per mi i per tots els altres quan estàvem tots junts, que ho teníem repartit, i això també t'obligava, doncs, bueno, doncs, a cultivar aquesta faceta, i no, bé, estic content.
Platja o muntanya?
Una cosa que li vull dir, per exemple, que quan fem la festa de Sant Isidre al campus d'agrònoms,
sí,
doncs el departament, bueno, el centre es fa un concurs de paelles, no? Es fa una paella d'arròs. Va, doncs, normalment, jo, durant molts anys, pràcticament tots, des que fem el departament, he sigut el responsable de cuinar la paella, i hem guanyat el premi, doncs, algunes vegades.
I els caragols te surten bé?
Doncs sí, a mi m'agrada fer els caragols de la paella, amb un estil únic i personal, però m'agrada, sí.
I platja o muntanya?
No, a muntanya.
I per acabar, una pregunta compromesa. De tota la ciutat de Lleida hi ha coses molt boniques, però tu saps exactament on està ubicada la plaça de Sant Pere?
La plaça de Sant Pere. No, jo el que passa, no visc a Lleida, ciutat, i llavors el coneixement de la ciutat, especialment els noms, no tinc tan conegut. Conec els llocs, he estat per tot arreu, però els noms no els recordo massa.
La plaça al cantó de la paella.
Sí.
I ara sí que acabo. Ara m'agradaria que em fessis una pregunta compromesa a mi personalment, del món social, cultural, econòmic o polític, com vulguis, el que vulguis.
Bueno, no sé, jo crec que la gent de la premsa teniu molta responsabilitat, doncs, en la vostra feina. És una feina també molt interessant, perquè, home, doncs, heu d'explicar el que passa al món. El que passa que moltes vegades, doncs, és difícil saber el que passa, i heu de fer una interpretació, no? I els altres estem pendents de, doncs, una mica seguint aquestes interpretacions. Jo, per tant, trobo que és una feina de molta responsabilitat. I no sé si això, doncs, també us dona un cert neguit, perquè, doncs, a vegades m'imagino que no teniu el coneixement que us agradaria tenir de les coses a les que heu d'informar. I no sé molt bé com us ho feu.
De tota manera, jo diré que sempre s'ha de parlar la veritat per davant, no? Si tens la font que te la dona i després la verifiques, veritablement has d'estar molt tranquil. I jo en aquest cas sempre he estat molt tranquil, perquè les notícies s'han de contrastar. I nosaltres, habitualment, a la casa que jo he treballat sempre, ho han tingut molt clar. No llancem notícies per llançar, sinó notícies per informar, no desinformar. Aquesta seria la teoria, no? La pràctica penso que és ben fàcil si compleixes aquest requisit, no? Moltíssimes gràcies per acompanyar-lo, rector, magnífic rector, perquè a més ell diria als oïdors una cosa per acabar, que quan se fa algun acte a la Universitat de Lleida no presideix ni l'alcalde ni el president de la Generalitat, presideix sempre el magnífic rector de la universitat, perquè té protocol propi, i això també és molt important, no? Rector, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé, bona feina, i sobretot que no se'ns vagi la gent quan acabi de fer les carreres, que es quedin a casa nostra, que és molt important.
Bueno, que es quedin a casa nostra també pot fer-les, eh? L'últim missatge que voldria dir és que l'Universitat de Lleida és una universitat propera, segura, especialment en aquest temps on, doncs, la massificació, doncs, no és una bona circumstància, i diria de qualitat. I així és com ens reconeixen, doncs, la majoria de les agències i de les institucions que es dediquen a fer avaluacions del món universitari.
Moltíssimes gràcies i bona feina.
Per tots els nostres conciutadans, doncs aquí estem per intentar-los donar el servei, que per això estem amb aquesta feina i contents de poder fer un servei al territori i a la societat en general.
Moltíssimes gràcies i bon profit, que estem a punt de dinar.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Molt bé, Cosme.
Bueno, pues ja veus, hem parlat amb el rector de la universitat,
sí,
i ens ha informat.
Força interessant l'entrevista, ha estat molt atent, eh?
Sí, no, a més és molt bonic. A la universitat, sobretot l'Estudi General de Lleida, que quan va començar ja des de Sant Martí, i després també el rectorat, a mi m'encanta, sobretot que al terra estan aquells pobles i poblets,
sí, senyor,
inclusiu el poble de les...
Bueno, has de vigilar d'aixecar bé els peus, de totes maneres.
Bueno, no, patina bé, patina bé.
Patina bé, vale.
Està pitjor als carrers de Lleida que no passa aquella part.
Molt bé, Cosme, doncs escolta, bon profit.
Bueno, pues això, si te dic el menú, malament.
No em diguis res en aquestes hores, que jo encara no em toque, eh?
Pues apa, salut.
És la 1 a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tenemos dos noticias de última hora, una en España y otra en Suiza. Un juzgado de instrucción de Madrid ha abierto diligencias contra el líder de Más País, Íñigo Errejón. Atiende así la denuncia que interpuso un hombre de 67 años. El denunciante acusa a Errejón de propinarle una patada en la barriga cuando fue a pedirle una foto. Los hechos ocurrieron en mayo en el barrio de Lavapiés y el juzgado abre diligencias por un presunto delito de lesiones. La noticia hasta ahora está también en Ginebra, bajo un dispositivo de seguridad formado por más de 5.000 efectivos. En la Villa de Lagrange se celebra el primer cara a cara entre Joe Biden y Vladimir Putin, Manuel Ángel Gómez.
Vladimir Putin acaba de llegar a Ginebra en avión directamente desde Moscú. En breve comenzará su reunión en la Villa Lagrange con Joe Biden, que ha dormido esta noche en la ciudad suiza. Esta cumbre no es una reunión de amigos. No hay ninguna sintonía en el terreno personal entre Biden y Putin. Tendrán un encuentro acompañados de sus colaboradores más cercanos y otro de formato más amplio. No se sabe si habrá reunión a solas entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Se espera que la cumbre dure 4 o 5 horas.
Esto en Suiza, en Bruselas, siguen abriendo la mano al turismo. La Unión Europea ha acordado abrir su frontera a los turistas de Estados Unidos. En cambio, mantiene las restricciones a los de Reino Unido. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Se llevaba especulando desde hace semanas y finalmente se hace oficial. La Unión Europea incluye a Estados Unidos en la lista de destinos seguros, algo que va a permitir la llegada de turistas americanos durante los próximos meses. Por el momento, solo Estados Unidos y otro pequeño grupo de países en los que no aparece el Reino Unido. Preocupa la situación de las nuevas variantes, por eso Europa no permitirá por el momento la entrada de turistas británicos, salvo el caso de España, eso sí, que de forma unilateral permite su llegada, algo que le ha costado duras críticas por parte de las instituciones europeas.
Se sentían acorralados por una secta y mataron a sus hijos en Godella para que pudieran revivir en otra vida. La Audiencia de Valencia condena al padre a penas de 50 años y absuelve a la madre. También participó en el crimen, pero la exime debido a su enfermedad mental. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La sentencia tiene carácter pionero en España porque al mismo tiempo que condena a Gabriel, el padre de los pequeños, a una pena de 50 años de prisión, absuelve de la misma a María, la madre de los menores, que cumplirá internamiento en un centro psiquiátrico. Así lo acuerda la Audiencia Provincial de Valencia después de que un jurado popular les declarase culpables de matar a sus hijos. Sobre la madre, coautora de los crímenes, el tribunal la absuelve de los delitos al apreciar eximente completa de anomalía psíquica debido a enfermedad mental que padece, pero le impone una medida de seguridad privativa de libertad consistente en el internamiento en un centro psiquiátrico adecuado al tratamiento de su patología.
España sigue pendiente del regreso de Busquets. José Luis Corrochano.
Han pasado 10 días desde el positivo del capitán de España y estamos en plazo para pensar en su regreso a la concentración. ¿Qué sabemos, Miguel Ángel Díaz?
Hoy hay día de descanso en la selección española. Mañana el equipo vuelve al Tajo por la tarde para preparar ese España-Polonia del sábado. Hoy décimo día de cuarentena de Busquets. Por lo tanto, será sometido a nuevos test PCR. Él ha estado trabajando en su domicilio bajo las pautas de la federación. Si da negativo, incluso mañana podría incorporarse a la selección española.
Hoy comienza la segunda jornada de la Eurocopa con estos partidos: Finlandia-Rusia a las 3 de la tarde, Turquía-Gales a las 6 y Suiza-Italia a las 9 de la noche. Este último partido lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8 y media. Informa Pedro Zamora, acaba de conocerse Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, ha sido absuelto de un posible delito de agresiones. Y dos noticias más de fútbol: hay acuerdo para que la Liga empiece el fin de semana del 14 y 15 de agosto y el Villarreal acaba de hacer oficial el fichaje de Mandy, central procedente del Betis, por 4 temporadas.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que una congregación religiosa centrada en la atención pastoral a los migrantes se va a establecer en una diócesis española marcada por el fenómeno migratorio.
Es un signo del compromiso de la diócesis gaditana con los migrantes que llegan tantas veces en condiciones dramáticas a su territorio. El carisma de los misioneros de San Carlos, conocidos como escalabrinianos, consiste en atender a aquellas personas que se ven obligadas a dejar sus hogares y buscar el sustento y una vida mejor para sus familias lejos de sus países. El obispo Rafael Zornoza ha recibido a los primeros misioneros que se van a establecer en la diócesis y ha dispuesto que se hagan cargo de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Algeciras. Además, su labor pastoral estará enfocada a sensibilizar a la población sobre las causas y consecuencias del fenómeno migratorio y a atender a los migrantes y refugiados de la zona del campo de Gibraltar y de Ceuta. Lo vamos a contar en detalle al comienzo del Espejo dentro de media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs escoltant ja i estàs en companyia del migdia de COPE Lleida, 5 minuts i mig per sobre de la una, a la meitat de la setmana, avui dimecres, 16 de juny, hores d'ara ja per sobre dels 32 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica pel que queda de dia i sobretot de cara a demà, que és quan ve el canvi. Almenys demà hi haurà un dia de contrastos. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, després buscarem una darrera hora informativa i de seguida parlem de noves tecnologies al InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. A partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona, ja saps, parlem de qualsevol tema, el que vulguis, que ens ho pots dir a través del nostre número de WhatsApp 664-526-180, sota el punt de vista d'una dona. Ara sí, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia i ens espera l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres, intervals de núvols ja durant aquesta segona meitat de la jornada amb alguns xàfecs acompanyats de tempestes ocasionals al Pirineu. Les temperatures són similars a les d'ahir, màximes que arriben als 27 graus a Viella, 33 a la Seu d'Urgell, els 35 a Tàrrega i Lleida o els 36 a Balaguer, amb màximes que continuen significativament altes, calor intensa sobretot a la depressió central de Lleida. El vent és variable i fluix, encara que durant aquesta tarda donarà algun interval de moderat. Demà dijous augmentarà la inestabilitat amb cels coberts i xàfecs que seran generalitzats acompanyats de tempesta i a més per la tarda podran ser localment forts acompanyats de calamarsa i de ratxes de vent molt fort. De fet, en una hora es poden acumular més de 20 litres d'aigua per metre quadrat. Les temperatures baixaran amb mínimes aquesta nit d'entre 11 a 15 graus i demà màximes que estaran entre els 22 i els 30 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Els Mossos d'Esquadra incrementaran aquest cap de setmana els controls de trànsit, també des de l'aire, amb motiu de l'augment de la sinistralitat. A les carreteres de Lleida han perdut la vida 13 persones aquest 2021, 4 més en el mateix període del 2020. 7 d'aquests 13 sinistres mortals s'han registrat des d'inicis del mes de maig, del mes passat. La meitat dels sinistres del que portem d'any han tingut lloc ara en les darreres 6 setmanes i per això els Mossos han decidit incrementar aquests controls el cap de setmana perquè des de que es va anul·lar o es va acabar l'estat d'alarma i va acabar el toc de queda s'ha disparat la sinistralitat a la xarxa viària. Una xarxa viària lleidatana que ja saps que registra retencions en els dos sentits de circulació a la A2, el seu pas per Lleida, entre Corbins i Balaguer, per les obres del Ferm. Per tant, si has d'anar per aquesta via, quan arribis a aquest punt, ves amb calma, perquè hi haurà o circulació molt lenta o fins i tot, bé, depèn de l'hora, pot estar parada. El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha plantejat la creació d'una comissió de treball amb la Paeria i la Diputació de Lleida i en què també hi hauria de participar la Generalitat per estudiar i proposar mesures de contingència per frenar la marxa d'empreses a l'Aragó. A bones hores, el juny del 2021, ens plantegem crear una comissió on involucrarà la Generalitat, la Diputació, la Paeria i Pimec. Al juny del 2021, d'aquí que es creï la comissió, que faci l'estudi pertinent, arribin a les conclusions que tots ja sabem i articulin alguna cosa, hauran marxat totes les empreses ja. És que és Vox Populi. Si és que tu preguntes al carrer i la gent ja ho sap. Ja sap per què marxen. Per què marxen les empreses de Catalunya i marxen cap a l'Aragó? Sobretot aquí a la Franja ho notem, perquè ho tenim tan a prop. Doncs bàsicament per tema de permisos, burocràcia, si voleu, i diners, impostos. I és que és això. No marxen per gust. Impostos i burocràcia. La gran trava. Però vaja, si es tira en van, ara faran un estudi per arribar a aquesta conclusió. Com et deia abans, i parlant del territori, Durro, a la Vall de Boí, va inaugurar ahir la temporada de falles del Pirineu. Com ja és tradicional, aquesta població va estrenar el calendari de baixades que se celebraran durant tot l'estiu a diferents nuclis. Al voltant d'una setantena de fallaires van participar en la baixada de Durro, des de l'ermita de Sant Quirc fins als carrers del poble, en un format, això sí, adaptat i amb control dels Mossos als accessos. Es va descartar fer la baixada en cap de setmana i es va apostar per mantenir-la el dia que toca la vetlla del patró per evitar les aglomeracions de públic i fallaires, que encara que la cosa millori i ens segueixin dient que aquí no s'ha acabat res, que ull amb les noves variants que arriben de coronavirus i tota la història, doncs la gent ens haguessin volcat i haguessin col·lapsat la Vall de Boí com passa a d'altres indrets. La van fer quan tocava, ahir, i bé, la veritat és que és una notícia maca, perquè les falles del Pirineu Lleidatà és una tradició mil·lenària, com ja ens ha explicat moltes vegades el Joan Bellmunt, que s'ha de mantenir, evidentment, i que amb aquesta situació de pandèmia s'ha de posar per davant la seguretat i la salut. Però si fent-ho de manera segura i saludable es poden fer, doncs evidentment no s'ha de renunciar a això. Si això vol dir que s'ha de limitar l'accés de persones de fora del nucli, doncs escolta, malauradament ho haurem de seguir a distància amb fotos o amb vídeos. Però que s'ha de seguir fent és una bona notícia. En plana local, l'Ajuntament de Lleida ha encarregat a tres professionals la confecció i configuració de la programació d'arts escèniques de la temporada Lleida 2021-2022. Són tres persones: Lara Díez, actriu, dramaturga i directora, Amàlia Ametlló, de la companyia de comedians La Baldufa, i Marc Cartanyà, actor i un dels impulsors de la companyia Íntims Produccions. Es faran càrrec tots ells de la programació a partir del setembre, bueno, del que ja estan treballant ja ara, però del que veurem a partir de setembre fins a final d'any i ja el 2022. A Lleida Ciutat, també, arrel Sant Ignasi, atenen directament 2.036 usuaris a Lleida durant aquest 2020, el passat 2020, gràcies a la incorporació de voluntariat jove. Augmenten també les persones sense llar, les que viuen en habitatges insegurs i les ateses al servei de distribució d'aliments. Quan critiquem les associacions o les organitzacions vinculades a l'Església sempre, i ho fiquem tot al mateix sac, em pregunto jo, aquests 2.036 usuaris que ha atès arrel Sant Ignasi, què hagués estat d'ells? L'Ajuntament no arriba a tot. Ja no atén aquestes persones que ho fan arrel Sant Ignasi, i així tot l'Ajuntament no arriba. Què haguessin estat d'aquestes 2.036 persones? El Procicat ha aprovat avui dimecres l'autorització per espais de ball a les festes majors o envelats, i a més amplia de 6 a 10 el número màxim de persones de diverses bombolles de convivència que podran seure al mateix grup de taules a l'exterior de bars i restaurants, a més d'altres restriccions que t'anirem explicant aquests propers dies, que n'hi ha, de restriccions encara, el que passa que no ho sembla, però sí que n'hi ha. Per cert, que Salut ha comunicat 35 nous positius al Pla de Lleida, a les comarques de Ponent, i un només a les de l'Alt Pirineu i Aran. Les dades són bones. El Pla de Lleida, el risc de rebrot ha pujat un pelet, està a 51 punts, és color taronja. La RT està per sobre de l'1, aquesta sí que s'ha de baixar, 1,07. En canvi, a l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de color verd, què en feia de mesos que no veiem aquest color al donar la xifra del risc de rebrot. És 23 punts el risc de rebrot. La RT està també per sota de l'1, 0,71. I a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot és de 82 punts i la RT també, bones notícies, està per sota de l'1, 0,94. Va, que fem una pausa ràpida i de seguida parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que hi ha arribat el moment, directes cap a dos quarts de dues, parlant de noves tecnologies. Ja saps que tots els dimecres ho fem des del InfoCope Lleida, que ens trobes a internet, www.infocopelleida.com, que ens trobes a les xarxes socials, que ens has de seguir les xarxes socials i escoltar-nos, doncs si no ho pots fer el dimecres en directe, ens pots escoltar a través del podcast, que trobaràs tots els programes, els podràs escoltar quan et vagi bé i, a més, tantes vegades com vulguis. Com sempre, ben acompanyats pel Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
A veure, Jaume, primer plat i segon plat.
Vinga, som-hi, va. Primer plat, perquè ahir, dia 15, es va posar en marxa les restriccions de visum. Recordeu que ara només podem fer 60 operacions al mes. I si en necessitem més, quines alternatives tenim? Ho comentarem tot plegat, eh? La setmana que ve tenim llançament del nou Windows 11. Però què canviarà? Aquestes són preguntes que ens fem i deixem de moment aquí a l'aire. I Google ha compartit un avançament de les principals novetats que arribaran a l'ecosistema d'Android, ho comentem. I una de friki, el codi original del World Wide Web surt a subhasta com un NFT a partir de 1.000 euros. Tot això ho comentarem, com sempre, a la tertúlia. Però abans d'entrar amb ella, doncs, com sempre, tenim un temps que en David Casero ens porta una efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues vamos a ir hasta el año 2000, donde se produjo un efecto 2000 en una empresa americana llamada Inacom Corp. Al presidente y director general de esta empresa, que se dedicó a hacer ordenadores clónicos hasta el año 2000, cuando salieron los primeros ordenadores que traían de China con el primer Windows y demás, ¿no? Con el CE. Bueno, pues esta empresa fue una de las empresas que más creció en cuanto a este tipo de venta de ordenadores. Llegaron a tener hasta 8.000 empleados. De los 8.000 empleados, el 16 de junio del año 2000, 5.100 de ellos recibieron un email en el cual ponía, por favor, estimado colaborador, queremos darte un mensaje muy importante, con lo cual, por favor, a cada uno les daban unos minutos de esta hora, por favor, llamar a este número de teléfono de la empresa. ¿Qué ocurría a cada uno que llamaba? Pues que directamente le saltaba un contestador automático anunciándole su despido. Con lo cual, en el año 2000, utilizó el presidente de Inacom Corp, bueno, pues un servicio telefónico para comunicar a 5.100 empleados de los 8.000 que estaban despedidos. Como siempre, la tecnología y este tipo de tecnología hasta el 16 de junio del año 2000 se utilizaba para la atención al cliente. A partir de ese día se podía utilizar para cualquier cosa.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Joder, que mala uva, eh?
Ojo, sí, sí. Montó un buen sistema del año 2000.
Jo pensava que ens diries algo de l'efecte 2000, però bueno, però el juny també és una miqueta raro, no? Però
que jo mala leche, tío. Esto
fue un efecte 2000. Esto fue un efecte 2000, vamos. Totalmente. O sea, ¿cómo voy a comunicar en una mañana 5.100 despidos? Pues venga. Pues mira, un correo electrónico y por favor, llamar por teléfono aquí.
Doncs suposo que també he de ser un friqui, friqui, friqui. Com els friquis que avui estem aquí cada dimecres, i ja ho sabeu, estem a Antena, i ens hem traslladat amb tot un referent històric fins a l'any 2000. I ara, tot seguit, debatrem i desenvolupem el sumari d'avui a...
La tertúlia fric.
I comencem la tertúlia amb un tema que ja vàrem avançar. Bizum redueix considerablement les transaccions mensuals. I a més, d'algú li suposarà un problema. Repassem aquest canvi? Quin és aquest canvi? I després, quines alternatives tenim?
Bueno, la veritat és que a nivell particular, com ja vam explicar, no notarem cap canvi en el servei. És a dir, l'únic que s'ha limitat és les vegades que pots rebre diners en un mes. Con lo cual, David Casero apuntan directamente a ciertos comercios que habían ofrecido el Bizum con su teléfono particular, o sea, habían comprado una tarjeta de prepago de un móvil, la habían asociado a su cuenta y tenían ahí un canal de venta y un sistema de pago que no les suponía ni un coste. Con lo cual,
un coste es un sistema de cobro que no pueden utilizar, que lo están utilizando de forma ilegal.
Claro.
Daros cuenta de una cosa. A ver, una empresa no puede tener Bizum. ¿De acuerdo? Las empresas Bizum es para particulares. Uh-huh. Tú no puedes darte de alta un Bizum en una cuenta que esté a nombre de una sociedad. ¿De acuerdo? Con lo cual, hay sociedades que, como bien decías, están cobrando en su cuenta y en su nombre particular. Es decir, tú estás comprando a Frunjez SL, estás comprando lo que sea y resulta que estás pagando a Manolo Rodríguez.
Sí, 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 sí.
No, es decir, esto uno es ilegal. Las empresas tampoco pueden utilizar este medio de cobro porque no es legal para ellos, porque no pueden tenerlo. Con lo cual, aquí ya entramos en que todo esto es ilegal. Pero dentro de la legalidad e ilegalidad y sin denuncias, pues todo esto sigue funcionando. Mientras que empresas serias, ¿vale? Y empresas de aquí de Lleida que tienen su comercio electrónico, ¿vale? Directamente lo que hacen es contratar el servicio de cobros, porque no puede pagar una empresa con Bizum, el servicio de cobros profesional a través de Bizum,
claro.
En el cual te lo activan automáticamente en tu pasarela de pago. No hay que hacer nada en la tienda web, no hay que hacer absolutamente nada, ya que cuando vas a pagar te sale lo de la tarjetita como cliente y abajo te pone, ¿quieres pagar con Bizum? Le das al botoncito, pones tu número de teléfono desde el que vas a pagar y automáticamente recibes un SMS, tienes que entrar a dar el OK en tu aplicación del banco y pagas a esa empresa. Pero tú no pones el número de teléfono al que le vas a enviar el pago, porque esa empresa no tiene número de móvil. Entonces, al final, ¿qué está pasando? Que esto solo lo pueden capar de una manera, y es por número de transacciones. No es normal que entre particulares tengas más de 60 Bizums al mes.
O sea, son dos al día, ¿eh? O sea, que...
Claro, o sea, los camellos... Bueno,
una qüestió. Fa 5 anys, quan va sortir això del Bizum, és que no en fèiem ni una a l'any de transacció de Bizum. Ara comencen a ser ja una miqueta molt més elevades, les transaccions.
Sí, però què pots fer?
Vinga, I d'aquí un temps, no sabem, més elevades,
sí, Jaume, però això està creat i la seva naturalesa d'ús és entre pares i fills, entre amics, entre que surto a sopar un dia, entre que hem anat de vacances, escolta, paga tu el sopar, pago jo, quan l'has pagat, que et torno i tal, aviam, 60 a l'any, al mes, et cobreix de sobre. Això és les que pots rebre, les que tu pots enviar segueixen sent il·limitades, eh? Només ja els límits diaris i mensuals de quantitat de diners, per si a cas hi hagués algun problema de que te robessin alguna història. Però la quantitat de transaccions que pots rebre són 60 al mes a partir d'allà, d'ahir, 15 de juny.
Recordeu que ahir 15 de juny les que
pots enviar, totes. Per tant, crec que el David ho ha explicat perfectament. Si ets un comerç, ves-te'n a la solució de Bizum empresarial, que existeix, i ja està.
A tu banco,
i ja
llamas
està.
A tu banco i en tu TPV te lo activan en dos minuts.
Sí, sí,
no
i ja està.
I si algú no vol continuar amb Bizum i vol continuar fent la trampeta, tenim alternatives, no?
UiPay, que és el mateix, però al final és per targeta. Uh-huh. UiPay, tenemos... tenemos, bueno, y como no, los métodos de pago tradicionales. El contrarreembolso para el que te lo dé y no quiera poner ningún dato ni pagar por adelantado, aunque tenga que pagar algún pequeño peaje. Tenemos, como no, el envío del pago por transferencia, como siempre. Y luego, bueno, pues
hay una serie de aplicaciones también. Hay una que también está muy extensa, que es esta de Verse. Y a més, més porta una calculadora ya para dividir cada quant toque que tinc de donar a cadascú, o sigui que al final ja són aplicacions de ninxo específiques per a aquest tema.
Bueno, però vull dir, això existe, David, a Espanya no està molt extès, bueno, ni hi és el servei, però als Estats Units jo crec que sí, el Apple Cash, el Samsung Cash, Google Cash, me sembla que també es diu, també hi són aquests. Crec que Facebook també volia activar alguna cosa així, que és enviar-se diners entre usuaris. Però, claro, si fan això, hauran de posar límits, perquè si no els hi passarà com el Bizum, que la gent ho farà anar pel que no s'ha de fer anar i hauran de tornar a posar límits. Passarà a tots, a tot.
Vinga, va, som-hi, canviem de tema, perquè la setmana que ve tenim llançament de nou Windows 11. És un canvi d'imatge o hi ha quelcom més profund?
Fecha de lanzamiento del nuevo Windows 11 para el próximo día 24. Del Windows 10 al Windows 11, del cual han pasado 5 años y de ahora mismo lo único que vemos como nuevas funcionalidades es lo primero, la parte física, que cada vez se parece más a un móvil, con, bueno, pues con esa estética de apps en vez de aplicaciones para hacer un doble clic. Es más, las aplicaciones a partir de ahora las abriremos con un clic en vez de con un doble clic. Igual que en Internet, donde no existe el doble clic, que mucha gente clica en una página web y hace doble clic y le dices, en Internet pues, no pues, existe el doble clic.
Pues esa tontería a nivel de usabilidad en ordenadores de sobremesa lo encuentro tonto, porque eso es cambiar mucho la manera de usar.
La gente... ens faran a tots una mica de bòlit, ¿eh?
Todos seguiremos haciendo doble clic.
Sí, claro.
La aplicación se abrirá dos veces y el ordenador nos irá más lento. Hasta que alguien nos diga, chato, no, espera, que no tienes que hacer doble clic, solo uno, ya verás cómo va más rápido. Pero bueno, son cosas que tendremos que aprender. No pasa absolutamente nada. Eso sí, al final, en cuanto a funcionalidades, más dictado de equipos, un poquito más intuitivo. Las aplicaciones las vamos a poder ordenar en ciertas carpetitas y tenerlas todas, como no, a la vista. Es decir, bueno, pues nuevas funcionalidades de usabilidad, sobre todo en Windows 11. Y esperemos que a partir de aquí, si se ponen las pilas, todos estos refritos de los Windows cada año podremos cada día 24 de junio estrenar Windows 12, Windows 13 o nos pasaremos al 14.
Sí, ¿vale?
Pero entre estos números podemos hacerlo. Vamos a esperar a que lancen estos días un aviso en redes sociales para que pongan la hora exacta de la presentación y bueno, pues podremos hablar un poquito más de el Windows 11, que a priori lo bautizan como el Windows minimalista.
Sí, perquè les imatges que han passat i s'han filtrat han set aquestes, no? Les imatges molt més minimalistes, una miqueta seguint la línia pues, genèrica que porta tothom.
Jo estic d'acord amb el David, perdó, un incís, i això ja ho hem parlat. Les companyies que fan software, i en aquest cas els sistemes operatius, han entrat en una espiral que ells mateixos s'acabaran prenent mal. És a dir, això de que cada any s'hagi de presentar un sistema operatiu nou, i amb la pressió que això suposa, que la gent sempre espera canvis totals d'un any per l'altre, jo crec que acabaran prenent mal. És com presentar un mòbil cada any nou. Escolta, és que al final hi ha un any que no cal, no?
Cada sistema operatiu fa les coses més petites i llavors t'he de posar una lupa per fer les coses grans, perquè la gent cada dia veiem les coses més difícils, no? Sí, sí. A mesura que anem fent grans ens costen més veure les coses petites.
És un reflexe
és un contradictori, no?, tot aquest tema.
Però és un reflexe del consumisme extrem, és a dir, cada any volem un mòbil que sigui totalment diferent al de l'any passat, un sistema operatiu que faci el mateix però que ho faci d'una manera totalment diferent, perquè si no, buf, aquella empresa ja està perduda, ja no... perquè mira, per obrir una aplicació s'ha de fer doble clic. Pues ara Windows diu, ah sí, pues mira, tranquils, que jo ho farem un clic, i és la gran diferència. Ho sento, és absurd. Jo, els sistemes operatius hauria de ser una cosa que governés a la màquina, al hardware, que fos estable i segura, i si és bonica, perfecte, i si no, ja, per això tenim les aplicacions.
El otro día me hizo gracia un señor que me decía, ostras, es increíble, llevo un iPhone 12 espectacular, acabo de comprar una furgoneta nueva para la empresa y como hace 125 años, todavía lleva manivelas para subir y bajar las ventanillas.
Claro, sí, sí.
Esto se vende a día de hoy, señores. Sí, sí. Eso sí.
Venga, va, perquè suposo que, Ricard, ja tenim d'anar justos de temps. Mira, deixem la notícia de Google per la setmana que ve i m'anem aquesta notícia freak, perquè m'ha fet gràcia el tema de freak, perquè, vaja, jo ho considero així, no? Perquè és com si fos, no és una efemèride, però ho podria ser perquè pràcticament, no? Perquè se subhasta el codi original del World Wide Web. Surt a subhasta com un NFT. Però primer de tot, expliquem què és un NFT.
Sí, explica David, que a mi me da la risa.
Perquè a veure, com se pot subhastar un codi amb NFT? Què és un NFT?
No, NFT no és el Near Field... no és el NFC, no és el NFC.
Correcte.
Una NFT, David Casero, què és?
Una NFT és, por así decir, vamos a llamarle una librería, ¿vale? Una librería de libros, vamos a poner físicamente, una estantería grande de libros, ¿vale? Donde allí dentro, ¿vale? Podemos tener absolutamente todos los códigos o todas las maquinitas que hace que todo se mueva y se represente. Que podamos ver vídeos, que podamos ver series, que podamos guardar allí. Bueno, pues hay una frase muy buena que viene en la noticia que dice activos del juego. Es decir, todos los recursos de los juegos guardados ahí, que te los va dando poco a poco según saltan los niveles, también están ahí. Es decir, al final es un gran cajón grandísimo, no solo con el código, sino también con todo aquello que se programó bajo ese código.
Y a mes a mes que no puedes cambiar.
Todo lo de ese código. Es decir, ahí hablan del blockchain, ¿no? Sí. Es decir, de estas librerías que guardan datos, que hacen que otros datos se puedan representar.
Que estamos entrando en un berenjenal, que això ho haurem d'explicar bé, perquè ja han ficat blockchain per aquí al mig.
Això requereix un programa, quasi.
Sí, sí, sí.
La revolució del NFT, este famoso, ¿vale?, está en el arte, ¿vale?
Sí, correcte.
Han llegado a pagar 1,36 millones de euros en una subasta por un píxel gris. La primera vez que se programó el código de un punto gris. Ese punto gris, 1,36 millones de euros en una subasta.
Que ya no existe, además, ¿eh? Vull dir que claro, es una cosa hablando, no material.
Exacto, estamos hablando de tecnología y, cómo no, de conocimiento. Al final, este www lo que tiene es precisamente este NFT, esta gran librería donde tenemos mogollón de información que solo funciona a través del protocolo www.
Bueno, i Jaume, apunta't que això un dia n'hem de parlar, dels NFT, perquè ara entraran de moda. Evidentment està només encarat a gent que li sobren els diners, que no sap què fer amb els diners i s'avorreix, i llavors diu, escolta, mira, jo aquí compro una cosa que no existeix i ja està, però n'hem de parlar perquè se'n començarà a parlar als mitjans de comunicació tradicionals i hem de saber de què es parli.
No, i empezaremos a utilizarlo legalmente.
Sí, sí,
ya
sí.
Ya que cada uno de nosotros tenemos un NFT. Toda la música digital que nos hemos comprado, todos los libros digitales que nos hemos comprado, todo lo que hemos comprado digital por internet que tenemos guardado, eso es un NFT.
Podríamos decir que es el ADN digital.
Tendré y podré, antes de morirme o cuando me muera, lo podré dejar en herencia.
Bueno, sí, ya veremos, porque las leyes están muy verdes en eso, ¿eh? Es a dir, tu te compres un vinilo i lo tienes físicamente en casa i si el cuides bé i no el trenques, el pots donar a qui vulguis. Si t'has comprat, no parlo de plataformes de streaming, comprat una cançó en format digital, amb MP3 o amb el format que sigui, allò on està? Bueno, pues, són coses així. Va, que això ja en parlarem a fons. David Casero, como siempre, un placer.
No me vas a despedir porque solo en 10 segundos hoy vamos a fastidiar el programa. La última noticia de Jaume me ha parecido súper interesante. Que sepáis que los nuevos Apple Watch van a poder medirnos la fiebre, vale, pero sobre todo la glucosa. Señores, aplaudo a los señores de Apple. La glucosa, esto tan importante, donde muchísima gente que tiene problemas, que se quedan ciegos, que tienen que ir poniéndose insulina, y que vemos que gracias a Dios la tecnología ha avanzado y llevan como un circulito de plástico aquí en el brazo. Bueno, pues ya no va a haber que llevarlo para inyectarles.
Bueno, pero eso es rumor, ¿eh? Todavía. O sea, está muy avanzado, pero no está presentat aquesta, encara. ¿Eh?
No l'havíem anunciat, però són aquelles notícies que tinc a la recàmera per ser sobre un minutet per poder comentar.
Que això acabarà passant.
Que el David s'ha preonat directament quan l'ha vist.
Això acabarà passant, però no sabem si aquest any o l'any que ve, però acabarà passant.
El estadio en el que está es precisamente en los laboratorios médicos.
Sí.
Está creado y falta la certificación de los laboratorios médicos, con lo cual la tecnología avanza. Gracias, chicos, buenas tardes y a por todas.
Arribarà, però no sabem si aquest any o el que ve. Gràcies, David, i Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergamino Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en Naturgy.es.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sweet home, sap a què anem directes cap a les 2 de la tarda, acostant-nos als 32 graus a la ciutat de Lleida. Avui li està costant, perquè a més ja sabeu que demà ve aquest dia que serà divertit. Ara plou, ara no plou, ara plou aquí, al cap de 10 minuts plou més enllà. En fi, això és el que ens toca de cara a demà. Ara, pràcticament 32 graus a la ciutat de Lleida. Recorda que hem parlat amb la Eva Figuera, que és la gerent de Catalunya contra el Càncer a Lleida, que demà, encara que la meteorologia doncs, serà així, trauran les seves taules al carrer i que necessiten la teva ajuda. És la guardiola de color verd. Han hagut de triplicar les ajudes que donen de caire social a tots els malalts i malaltes de càncer i que necessiten la teva ajuda per tirar endavant. En fi, tot això ja n'hem parlat i ara, directes cap a les 2, des de En Veu de Dona, donem la benvinguda a la presidenta de, a la vicepresidenta d'Esport Femení Lleida i presidenta de Dona Balafia, la Jos Ferreny. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
També està amb nosaltres la presidenta de l'associació App Lleida, la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Sentiu bé?
Sí, sí, sí. I també està amb nosaltres la Gemma Casal, des de la coordinadora de ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, demà serà un dia inestable, meteorològicament parlant, però vaja, que no per això s'han de deixar de fer les activitats i tindreu aquestes 14 parades a Lleida, una guardiola verda per ajudar. Que amb la pandèmia han triplicat les ajudes socials a les famílies i a les malaltes i malalts de càncer, que per desgràcia la pandèmia no ho ha parat tot, al contrari, d'altres coses les han empitjorat, no només ja les coses ja del coronavirus, de la Covid-19, sinó d'altres que ja hi eren i que o s'han invisibilitzat o que han patit una caiguda de destinació de recursos i que per tant s'han empitjorat. Ja en coneixem moltes, ara parlo d'una malaltia concreta, però no parlem de malalties, parlem de situació social. Escolta, Gemma, que per cert, fa unes setmanes vas parlar de l'audiència pública per parlar del centre d'acollida, que això va passar fa unes dues setmanes, crec. Com va anar, al final? És a dir, va haver participació, es va arribar amb alguna, va sortir alguna proposta interessant, hi haurà centre d'acollida?
Bueno, a veure, per situar-nos una mica, la demanda, la reivindicació d'un centre d'acollida d'urgència i de gestió pública és una reivindicació històrica del feminisme i les dones que som membres del grup feminista de Ponent de Dones de Lleida fa molts anys, 40 anys concretament, que treballem perquè les institucions públiques encarin i resolguin aquest tema a la nostra ciutat. No és un tema de voluntat, o sigui, perdó, no és un tema opcional,
sinó clar.
Que tots els ajuntaments que tenen una població superior a 20.000 euros han de disposar d'aquest servei.
Habitants, 20.000 habitants.
Sí, i segons
la... No, perdona, que has dit 20.000 euros.
Perdó.
Superior a 20.000 habitants, eh?
20.000 habitants, sí. I està inclòs en la llei del 2008. A dia d'avui encara no s'ha desplegat.
Estem al 2021, no? Perquè a vegades ens balla això. Poca broma els dies que han passat, que es podia haver fet ja.
Aquesta llei s'ha reformulat, etcètera, i continuem sense aplicar-la. Llavors, l'audiència pública no era del nostre grat convocar-la perquè creiem que això, doncs, el nou ajuntament hi havia voluntat per crear aquest centre i per dimensionar els recursos de la ciutat, però com no ha estat així, al final vam promoure aquesta audiència per poder-ne parlar amb totes les organitzacions que treballen en atenció a les dones en situació de violència, també en aquelles organitzacions de dones i feministes, i també amb tota la ciutadania que tingués ganes de dir-hi la seva. Nosaltres vam complir la nostra part, l'Ajuntament hi va posar molt, molt poc de la seva part perquè l'audiència pogués ser productiva i realment un espai participatiu. Una audiència pública doncs necessita de tot un procés participatiu, de tot d'anunciar, de moure, de remoure a la ciutadania perquè s'impliqui. No és un tema menor, és un tema que afecta el 50% de la població d'aquesta ciutat i que val la pena doncs, que tothom, des de la perspectiva que sigui i amb la seva proposta, hi pugui dir la seva. diguem que no es va facilitar ni es va promoure massa la participació. I propostes, sí, hi havia entitats que nosaltres vam intentar promoure que participessin entitats, però van faltar doncs, entitats de dones, van faltar entitats, organitzacions feministes i algunes entitats doncs, que treballaven o que treballen amb l'atenció directa van participar en alguns dels tallers previs, però no van tenir ni temps material doncs de preparar-se i ni tampoc el coneixement suficient de l'audiència pública doncs com per venir a fer la seva proposta. Nosaltres teníem un compromís de l'Ajuntament de que l'audiència sortiríem d'allí almenys amb un posicionament de l'Ajuntament, una proposta de dir doncs nosaltres, la nostra opció, la nostra proposta és aquesta i que doncs això no va sortir, no?
Però hi ha una cosa que no entenc, Gemma. Aquest servei hauria de ser totalment apolític, independentment del color. És a dir, és un servei que ja... És com... A veure, enteneu-me, eh? És com... A la ciutat necessitem un pont. Doncs ja està, tenim el pont i ja està, mani qui mani, sigui com sigui, el pont és d'aquesta manera. Doncs aquest servei d'acollida és un servei que es necessita, que ha d'estar totalment independentment del partit polític, del color, de les tendències, del que sigui. No entenc que no hagi ganes de fer-ho. Bueno, ganes, vull dir, que es faciliti.
Suposo que Lleida necessita un pont. Fem un pont. Ara, com es fa aquest pont? Quan es fa? Quants recursos hi destinem? No? Com es facilitarà l'accés a aquest pont?
Bueno, sí, que ens compliquem la vida,
etcètera, vaja. Etcètera. No, tot això és molt més complex. Llavors, nosaltres valorem positivament la feina que fan les tècniques de la paeria. Creiem que en fan molta i molta més doncs, de la que realment poden assumir, perquè hi ha molt poca gent que treballa en aquest tema, però no està dimensionat ni el personal tècnic ni tampoc és prou transversal per totes aquelles àrees que atenen a les dones en situació de violència i no hi ha suficients recursos. Llavors, nosaltres vam proposar un model que hi ha altres ciutats, com Santa Coloma, que tenen un model molt similar al que nosaltres proposem. Vull dir que no ens inventem res, però diguem, no hi va haver una proposta per part de la paeria de dir quin era el seu model, no hi va haver cap compromís de cap tipus, vull dir, és molt fàcil dir parlem, és venir a perdre el temps, no? Sinó doncs, assumir alguna cosa. L'únic que va sortir d'allí és que es crearia una comissió per parlar-ne.
Vale.
Malauradament, quan es crea una comissió, sempre acabes doncs, aquella cosa. Si no, quan no saps què fer, crea una comissió.
Home, una comissió per tornar-ne a parlar em sembla ja abusar. És a dir, jo crec que està parladíssim això ja.
Bueno, i l'altra és que nosaltres lamentem que els partits polítics de tots els colors, excepte, i ho he de dir, el PSC, que sí que va demanar intervenció, cosa que ens va sorprendre, perquè nosaltres veníem fent aquesta denúncia precisament al govern del PSC, que no havia fet res. El govern del PSC va intervenir, estarem més o menys d'acord amb el que van dir, però és la seva proposta. Però la resta d'espectre polític, ni els partits que estan al govern van intervenir. Ni van dir la seva, ni van dir què en pensaven. Per tant, això ens diu molt de l'interès que té l'atenció a les dones en situació de violència en aquesta ciutat. No és una prioritat.
Ja.
L'altra, les entitats. Creiem que no se van sentir cridades suficientment. Creiem que la paeria no va fer la seva feina per cridar les entitats per participar-hi. I l'altra és que, independentment si ho van promoure Dones Lleida com si ho va promoure qui sigui, la cosa és que les dones en situació de violència no som l'organització de dones, el grup feminista ponent, que podríem ser també víctimes, com ho podem ser totes, sinó que és totes les dones de Lleida i, per tant, per elles, per totes, per les supervivents, per les que no han estat assassinades encara, no? I que es troben amb dificultats molt greus, és per qui doncs s'havia d'haver fet a aquesta audiència. Vale. No?
Veig que res de satisfeta. Laia Rogel, com a dona, presidenta d'Ab Lleida i tal, però com a dona de la ciutat de Lleida, no sé què et sembla aquest tema. Llarg,
bueno,
ja.
Jo sí que sé que hi havia l'audiència, cert? No, nosaltres no hi vam poder assistir, però sí que sé que hi havia l'audiència. Pensa que nosaltres doncs, bueno, ens demanen assistir a mil coses i jo sí, totalment alineada amb el que diu la Gemma, però bueno, nosaltres no vam poder assistir perquè últimament sempre tinc que assistir jo a sola a tot i no dono l'abast.
El dia té les hores que té,
Correcte.
No s'ha inventat jo, això. No, però no. T'ho pregunto com a dona, independentment de l'associació Lleida, O sigui, com a dona, que aquest... És, que és el que diu la Gemma, que això en parlem des del 2008.
Sí, sí, bueno, de fet, jo la volia comentar perquè nosaltres ara, el dia 1 de juliol, fem el tradicional sopar solidari que fem cada any, i aquest any, justament, doncs, ens hem portat en contacte amb l'associació Refem, que, bueno, en principi, jo vaig estar parlant amb elles, amb la seva presidenta, i elles sé que lluiten per això, per l'acollida d'urgència a dones en situació de violència de gènere, i, bueno, nosaltres ens hem decidit que aquest any, tot el que recaudi d'aquest any, del 2021, totes les accions que fem, anirà destinada a aquesta situació que entenem que està justament per això, no? Per ajudar a aquesta situació de crisi. El que sí que jo, per exemple, Gemma, i per desconeixença, no sé quin paper té aquesta situació. O sigui, és independent, tinc entès que sí que és independent, que no és està ni en cap partit polític ni en cap ni amb l'Ajuntament ni res, però bueno, com creiem que degut a l'any del Covid, doncs com has dit molt bé tu abans, has dit molt bé abans, Ricard, que hi ha hagut moltes coses i que no ha frenat, al contrari, clar, doncs sí que és evident i és palès que moltes dones han sofert violència de gènere a casa degut al confinament i degut al Covid. I nosaltres com a associació, doncs, vam decidir que aquest any, 2021, era un any perquè tot el que puguem recaudar durant totes les accions que fem tot l'any vagin destinades a aquesta associació.
Jos Ferreny, bueno, Jos Ferreny i la Laia, veig que ser presidenta d'una associació està poc valorat, eh? Ja no dic que està mal pagat perquè és que no cobreu res, que la gent no tingui clar això, eh? Però està poc valorat perquè la tasca que feu queda molt a l'ombra, moltes vegades.
Bueno, és una satisfacció personal, és un retorn a la societat. Vull dir, no sé si em sentiu.
Sí. No, ja ho sé, ja ho sé que ho fas perquè vols i que té un retorn i tal, però que... I sense que debiliti això, de tant en quant hem de dir, hòstia, quina tasca que fas vos un cop de mà, això crec que també reconforta, eh?
Sí, em consta que tu també ets voluntari.
Sí, bueno, jo també estic a d'altres històries, sí.
Exacte, que la nostra estimadíssima és Rovella. Bé, un apunt també, una abraçada molt forta des d'aquí també a la Mari Gometón, que va ser la que ho va impulsar, però la Eva Figuera és la que hi ha posat la professionalitat a l'Associació Espanyola contra el Càncer d'aquí de Catalunya o de Lleida, i elles estan fent una tasca fantàstica, felicitar-les i donar-los ànims, i com no pot ser d'una altra manera, des del moviment veïnal, doncs també donar-los aquest suport per aquesta diada, que no deixa de ser un voluntariat també. Mm-hmm. La següent cosa, Ricard...
El centre d'acollida, a veure...
No, això és el que anava.
Sí.
Ricard, som a juny del 2021. Aquest diumenge passat, la Montserrat Roig, l'escriptora, hauria fet 75 anys. Ella ja, amb els seus escrits, explicava la violència del gènere. I llavors, quan va morir ella, ja fa uns quants anys, doncs ni es comptava les dones assassinades, ni se'n fidia dones assassinades, ni etcètera, etcètera. Però ella ja escrivia, va anticipar el seu temps, ella ja escrivia, fins que tots els homes que considerin que la violència masclista és una cosa d'estat, és una qüestió d'estat, aquesta violència no hi haurà manera. Tota la societat, totes les persones que estan al capdavant, i l'altre dia ho explicàvem també en aquesta tertúlia que estàvem fent, el dia que la taula institucional de la violència masclista no hi va el president de la Generalitat, el president de la Diputació, l'alcalde de Lleida, tot que no sigui considerat un estat, no revertirà ni haurà aquest any portant més de 20 dones assassinades. Vull dir, és que el que nosaltres puguem dir a les tertúlies, a l'estat d'opinió, etcètera, etcètera, vosaltres, com a ràdio, com a altaveu, les dones de Lleida, totes les entitats que donem suport, que anem fent el que podem, però és que és una qüestió d'estat, ha de ser una qüestió d'estat, que se'n convenci tothom, que tothom s'hi senti interpel·lat. Des de la dona més normal, que diu que no és feminista, etcètera, fins a la més radical. Tothom ha d'estar interpel·lat, perquè ja està bé que s'assassini a les dones i que hi hagi aquesta impunitat. Ja està bé. Aleshores, protegir a les que anem, que això ve com a col·lateral.
Sí.
Protegir a les dones que en un moment donat fan el pas i després es senten tan desprotegides, doncs també hauria de ser de qüestió d'estat. També hauria de ser, també hauria, si hi hagués prou suport, doncs no estaríem parlant d'això ara, estaríem parlant d'una altra cosa. Potser del canvi climàtic, que és el més important, o potser una altra cosa.
Ja, però és que estem a l'any 2021, seguim sense centre d'acollida, ni data ni lloc. Si és que no tenim res.
És que és tota la societat.
Bueno, em sembla, Gemma, no hi ha lloc ni data, no?
No. Mireu, bueno, jo per respondre el que preguntava abans la Laia, no, l'associació RFM és una organització, jo crec que està definida com a organització no governamental, és una organització sense ànim de lucre, una entitat privada, al cap i a la fi, no? I que, bueno, no, en temps passats potser podríem parlar doncs, d'altres praxis on estan en altres llocs, però sí fan aquest servei i ens consta que el fan bé. O sigui, no, res a dir, però és una entitat privada en la que la paeria hi té llogats 4 llits. La paeria li lloga 4 llits. Clar, això no és cap solució de res. La paeria lloga 4 llits a l'associació RFM, té 3 pisos, que abans no en tenia cap, i la lluita per aquests 3 pisos va ser, no us ho podeu ni arribar a imaginar, perquè en tinguessin algun. I si no, doncs es deriven allà en una fonda o on sigui. Penseu que les dones que van a una situació d'emergència són les dones més vulnerables. No només vulnerables, és en el moment del xoc, del trauma, són els primers 15 dies i després hi hauria d'haver els recursos suficients com perquè poguessin guanyar autonomia, accedir a un pis social, etc. Però un centre és un espai pel xoc, pel trauma, i no va, generalment no van mai soles, sempre van amb les criatures, no? Llavors això és molt difícil de gestionar si tu no tens els recursos dimensionats per tal cosa. Llavors, clar, què demanem nosaltres? Nosaltres diem que els 3 pisos i aquestes 3 pisos de 2 habitacions, no us penseu, i aquests 4 llits doncs, no són suficients i a més no compleixen la situació, no, la necessitat. Perquè això requereix un equip tècnic específic que ha de comptar amb treballadores familiars i treballadores socials, ha de comptar amb educadores, amb intèrprets, amb mediadors, amb psicòlogues, amb assessores, directament adscrites i destinades a jornada completa a aquest servei. Ha d'estar obert 365 dies a l'any, 24 hores al dia. A més, a veure, és que les dones han de fer un enorme sacrifici, totes aquelles que fugen soles o amb els fills, per poder-se allunyar d'una situació de violència, no? I no pot ser que siguin elles les que hagin d'acudir a comissaria, als serveis de salut, a la psicòloga, a la jurista, als serveis d'infància, etc. Un centre d'acollida el que permet és que s'hi centralitzen els serveis d'assistència urgent, després ja és una altra cosa, però els d'urgència allí s'hi poden desplaçar, des de la policia especialitzada, a l'advocacia del torn d'ofici especialitzada, als serveis d'infància i educatius, que compti amb els professionals especialitzats, que permet que s'habilitin espais adients per entrevistes personals, per fer espais de videoconferència per connectar-se amb els serveis externs, uns espais de lleure infantil, etc., que és evident que l'associació RFM ni té l'obligació i que no hem de comptar amb les associacions privades per fer la feina que hauria de fer l'administració.
Gemma, estàs dient tantes coses, tantes... Sí. Però tantes... No, que falten, que falten, que falten, que bueno, em fa por i tot.
Clar, jo us poso un exemple, o sigui, imagineu-vos que per la sanitat o per l'educació haguéssim de recórrer a una ONG, no?, per poder tindre aquesta atenció. Tothom diríem que no. Vull dir, que està bé...
No, l'exemple és perfecte. És a dir, jo em poso malalt i en lloc d'haver un CAP he d'anar amb una organització privada que ha pensat en això i té un metge allí esperant-me. L'exemple és claríssim.
És evident, per més bé que ho faci la ONG, és que no, és que ha de ser un servei públic,
sí,
no? I ha de poder garantir tot això. I l'altra és com les dones en situació de violència no tenen per què rebre aliments del banc d'aliments. No sé si m'explico, o roba donada de la caritat. clar. No? Perquè els estem estigmatitzant i deixant en una situació que encara és molt més
clar,
precària.
Clar. Que ens hem quedat sense
menys
temps.
Menys mal que existeix Refem.
Sí, sí,
menys
sí.
Mal, bueno, perquè doncs, no hi ha res més. Però el que necessitem és un centre real.
Doncs
no?
Aquest any els hi donaran un cop de mà des d'App Lleida, ja veieu, al final, ajudant-se entre associacions i organitzacions a falta de que estigui fet el que hauria d'estar fet. Que ens hem quedat sense temps, però és un tema que evidentment tornarà a sortir. Jos Ferreny, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
I Gemma Casal, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I Laia Rogel, gràcies, ja ens ho explicaràs.
Gràcies.
Nosaltres que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, ja saps que, com sempre, ha estat un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio i tornem demà puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Fins llavors, segueixes ben informada i ben informat a COPE Lleida.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.